Ràdio Ciutat de Valls.
Hola i benvinguts al programa. Us parla l'Alba Nebot. Aquesta setmana estem contents de poder parlar de Sant Jordi. La Diada del Llibre i la Rosa toca a la porta i nosaltres parlem amb l'editorial més important del territori en l'edició de llibres, sobretot en llengua catalana. És Cossetània Edicions. A més, parlem de l'activitat Els joves fem coses, que es durà a terme aquest dissabte a la tarda. L'organitza la coordinadora de joves, que agrupa diferents entitats de la ciutat que treballen amb joves. Com sempre, Jesús Sarmiento i Marina Pérez ens porten l'actualitat de la setmana resumida en 5 minuts. El programa el podeu escoltar de forma íntegra per valls.radiociutat.cat i també per parts. Aquesta setmana tenim un programa molt especial perquè arriba Sant Jordi i ens encanta poder parlar de llibres, de roses i de tot el que envolta aquesta festa tan assenyalada de Catalunya. Ens acompanya avui per parlar de la part més literària Josep Maria Oliver Compte, director editorial a Cossetània Edicions. Benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
Cossetània aquesta setmana ha presentat les novetats editorials d'aquest Sant Jordi. Quina selecció hi trobem entre les novetats?
En realitat, per Sant Jordi, diguem que les novetats són tot el que s'ha produït des del Sant Jordi anterior, no? Tot i que moltes vegades tendim a posar més èmfasi en les novetats més recents, no? En realitat estem parlant d'un centenar de títols, ben bé, no? Són molts títols i sempre el seleccionant sempre fa una mica de por de deixar-se'n algun d'important, no? Sí que n'hi ha un que és la nostra principal aposta per aquest Sant Jordi, que confio que serà, que es trobarà entre els més venuts, entre els de no ficció, que és el llibre brutal del cuiner i comunicador de temes de cuina, Marc Ribas, no? Aquests estem convençuts que està anant molt bé i que amb el Sant Jordi doncs triomfarà, no?
Per Sant Jordi la gent acostuma a comprar més llibres que conegui la cara de l'autor o, com a mínim, que li soni una mica el nom?
Sí, evidentment Sant Jordi és, a vegades hi ha gent que ho critica, aquest caràcter massiu que té, nosaltres pensem que no, que si no existís s'hauria d'inventar, és una cosa que molts països voldrien tindre, que la gent, que fins i tot gent que és poc lectora aquell dia compri i regali llibres, això fa que a l'aproximar-se amb aquest gran públic, no? Doncs no és un dia especialment destinat a llibres més especialitzats que es tendeixen a vendre tot l'any, sinó que hi tenen un protagonisme llibres una miqueta més populars, diguem-ne, no? Per tant, un llibre de receptes de cuina, que és un molt bon llibre, eh? Perquè a vegades algú pot pensar que el fet que es vengui molt és dolent i no és fa, és completament fals, això, no?
És que per fenomen, per Sant Jordi passa aquest fenomen meravellós que és que la gent que no llegeix, llegeix una mica i la gent que no llegeix també li fa una mica de vergonya dir-ho, que no li agrada llegir. Les editorials aprofiteu per publicar llibres més propers al best-seller per aquestes dates?
Sí, en realitat nosaltres no fem llibres pensant només en el dia de Sant Jordi. Nosaltres tota la programació la pensem pensant en tot l'any, en tot el calendari de l'any. Sí que és veritat que en el moment de programar els llibres doncs hi ha un tipus de llibre que és més adient que surti el gener o febrer, que són els llibres o com a màxim, les primeres setmanes de març, que són els que seran novetat de Sant Jordi, que són aquests, diguem-ne, més destinats al gran públic, no? En canvi, hi ha llibres més especialitzats que potser presentats en una altra data que no és les vigílies de Sant Jordi, encara tindran més ressò amb aquell públic més específic.
A Cossetània teniu una línia editorial, no sé si és aquest el nom exacte i tècnic, que són els 100 coses. L'altre dia, per exemple, vam entrevistar a l'autor de 100 qüestions sobre l'univers.
Sí.
Aquestes novetats de Sant Jordi incorporen, ara diré malament el títol, però és algo així com 100 maneres d'evitar accidents de trànsit. Sí. Parla'ns una mica d'aquesta línia.
Sí, és una col·lecció que vam començar, la vam començar amb un tema de meteorologia, sent qüestions sobre l'atmosfera. Hi ha de tot, vull dir, hi ha temes científics, n'hi ha bastants que són temes científics, però doncs, també n'hi ha de refranys, de temes més lingüístics, i fins i tot n'hi ha doncs, de 100 motius per ser del Barça o 100 motius per ser perico. Vull dir, també n'hi ha d'una miqueta més informals. No? Però molts d'aquests són de divulgació científica i ens han anat bé, justament entre aquesta línia hi ha aquest dels accidents de trànsit que comentaves, sense és d'evitar els accidents de trànsit, o bé les 100 qüestions sobre l'univers, o un de 100 qüestions relacionades amb el càncer, que també el acabem de treure ara.
Hem parlat de llibres de cuina, hem parlat de llibres divulgatius o educatius. Què ens amaga Cossetània per aquest Sant Jordi pel que fa a la novel·la, el gran gènere per excel·lència?
A veure, de novel·la en tenim... En tenim bastants i ara sí que em sabia greu descuidar-me'n algun, no?
En tenim un, per exemple, de la Maria Aurèlia Capmany.
Ah, exactament, sí. Aquest any és el centenari de Maria Aurèlia Capmany i conjuntament amb la gent del LLAM han presentat Cartes impertinents de dona a dona, un llibre que va fer, que ha escrit fa... 35 o 40 anys, però que manté tota la seva actualitat.
I és que ara el tema de la dona, de fet, està molt vigent. La lluita per la igualtat efectiva de gènere, doncs sembla que tothom més o menys està més conscienciat que potser fa 20 anys. S'espera que per aquest Sant Jordi els llibres de caràcter feminista tinguin més sortida que altres anys?
Sí, estic segur que sí, perquè la societat canvia. Aquest any, per exemple, el Dia Internacional de la Dona Treballadora va tindre una repercussió més gran i esperem que també hi ajudi això. La consciència social ajuda a que els llibres sobre aquestes temàtiques es venguin més i viceversa, aquests llibres ajuden a que hi hagi aquesta consciència.
És un peix que es mossega la cua,
sí,
no? Es retroalimenten.
Efectivament.
També més de caràcter polític, que no pas tan ideològic, potser els llibres amb el segell del llacet groc també tindran més sortida. Enguany s'espera una venda de llibres de caràcter polític sobre la situació catalana una mica més elevat?
Sí, esperem que sí, tot i que nosaltres portem molts anys, tant nosaltres Cossetània directament com el segell Angle Editorial, que és del mateix nostre grup, i hem fet molts llibres del dia abans del referèndum, per dir-ho d'alguna manera, no? I relacionats amb el procés. La veritat és que ara, a l'espera una miqueta de l'expectativa dels esdeveniments, estem preparant coses, les anem cuinant, però no hem premut l'accelerador justament amb aquesta campanya de Sant Jordi.
Sí. Perquè quin és el procés que segueix un editorial per escollir un llibre sí, un llibre no, una temàtica sí, una temàtica no?
La veritat és que és molt variat. Hi ha des de llibres que són totalment un projecte que tenim nosaltres i busquem la persona o persones que el puguin fer, que el puguin escriure. Hi ha, en canvi, altres propostes que ens arriben i avaluem a veure si són interessants o no. A vegades també coeditem algun premi, o així, vull dir, és la manera com s'arriba a l'execució d'un llibre, el procés aquest, és molt variat, és divers.
I us arriba ara més llibres d'autors que vulguin que us el llegiu per veure si l'editeu que fa uns anys o sempre, més o menys, quants en rebeu?
En rebem molt.
No cal dir-me una xifra exacta,
sí.
Però...
Sí, la veritat és que de propostes en rebem moltes. Si ho comparem amb fa 20 anys o amb els inicis de la nostra editorial, no té punt de comparació. Inicialment érem nosaltres els que... Era molta més la proporció de coses que buscàvem nosaltres i ara hi ha moltes coses que la mateixa inèrcia fa que ens arribin. Però, esclar, hi ha projectes que ja no arriben a convertir-se en llibre, no? Hi ha una persona que té una idea, ens la proposa, escolta, si escrivís això, tindria interès o no, o fora tindria bones expectatives, no les tindria. Hi ha projectes que els animem a que tirin endavant, però també en rebutgem.
De fet, l'altre dia entrevistàvem a llibreters que ens comentaven que reben una quantitat important de llibres autoeditats. existint la possibilitat de l'autoedició, per què s'hauria d'anar a un editorial?
A veure, justament des de Cursetani, el nostre entorn editorial, hem creat un segell que es diu Quorum, que és que a través d'internet fem campanyes de micromecenatge perquè determinats llibres, si se'n venen una quantitat, si prèviament n'hi ha venuts una determinada quantitat, que no cal que sigui immensa, aquest llibre es pot convertir en realitat. No? En certa manera és una cosa que no és ben bé l'autoedició, però té tots els avantatges que després, si el llibre va endavant, si el llibre té si aquesta campanya és reeixida, això té tota la distribució, totes les bones característiques de distribució, que vol dir que sigui les llibreries, però vol dir que es faci una presentació, que els mitjans en parli, etc, etc, dins un món que nosaltres coneixem, on ens movem, que si una persona pel seu compte i risc va amb una impremta, que és un entorn que tampoc coneix, doncs li és molt més difícil.
En quin moment es troba el món editorial català?
A veure, tot el món del llibre en general ha passat, estem en uns anys de molts canvis tecnològics i el llibre sempre ha anat paral·lel a tots els canvis que s'han produït a través d'internet, que sempre ha suposat, sempre és aquell joc que es veu com una amenaça pel llibre, però a la vegada també una oportunitat, no? Si dius amb un enemic no hi pots, alia-t'hi, no? A veure, la feina dels editors, nosaltres no som fabricants de pasta de paper, no? El nostre objectiu, l'objectiu del món editorial és posar en contacte gent que escriu, que desenvolupa idees, que sigui creació literària, sigui coneixement de determinades matèries, no? Posar-lo en contacte amb els lectors potencials, no? Per això, a veure, tampoc tenim descartats els llibres digitals i tot això, però és una cosa que no triomfa, almenys com a negoci, no? Per altra banda, l'internet també té que moltes vegades va associat el que hi ha a internet amb la gratuïtat, no? Però a la vegada, sense adonar-se'n, el fet de que hi hagi coses d'aquestes que a internet siguin gratuïtes, siguin els llibres, sigui la informació, sigui la comunicació, en comptes de fer-nos més lliures, ens fan menys lliures, perquè representa que rebríem només la informació o els continguts culturals de qui estigui disposats a pagar-los perquè saben que amb això ens tindrà comprats, per dir-ho d'alguna manera, no? Per tant, jo li veig una bona salut encara al llibre, tot i les dificultats.
A mi em passa que jo tinc un e-book, un lector de llibres d'aquests tecnològics, però a mi em segueix agradant més el paper i la tapa dura. De fet, com més bonica és la tapa, més ganes tinc de comprar-me'n. Segurament és un sentiment que compartit entre molts lectors, el fet romàntic de tenir el llibre entre les mans.
Sí, és bonic sentir gent jove que dieu això, no? Perquè la gent que tenim una edat, doncs a vegades també per costum, no? Un llibre és sinònim d'un volum en paper imprès, no? Perquè així com el so i la imatge i tot això en un segle ha tingut un munt de canvis de suports, en canvi el llibre, doncs des de Gutenberg i fins i tot des d'abans, si busquéssim els llibres relligats i això amb pergamins, no? Doncs sempre ha tingut el mateix suport i ja ho associem amb un suport de paper.
I que no se t'acaba la bateria, no ens enganyem, que això sempre, serà un avantatge.
És veritat.
Sí. Parlem, doncs, de gèneres literaris, hem parlat d'aquests suports que pot tenir una història, parlem també de quins tipus de història trobem. Quina és l'aposta de Cursetani? Quin diríeu que és el vostre book principal?
A veure, jo voldria... És allò que fa por de deixar-se en algú. Ja que som en una emissora de Valls, voldria destacar que durant aquesta temporada, no ben bé durant el 2018, sinó va ser el 2017, però per tant és una novetat d'aquest Sant Jordi, que és Els orígens dels xiquets de Valls. Jo crec que la presència d'aquest llibre té una importància històrica, perquè és el primer llibre que analitza a fons totes les teories, o marca unes determinades teories, molta informació feta per un investigador professional, un historiador un professor d'història, que és els orígens dels Xiquets de Valls, és, forma part de la col·lecció Xiquets de Valls, impulsada per la Colla Vella, i l'autor és l'Àlex Cervelló, i és un llibre que és fantàstic, no? Amb això ho complementa que han sortit els dos primers volums de l'Enciclopèdia Castellera. Per tant, diguéssim que el món casteller, aquest Sant Jordi, està d'enhorabona amb aquestes novetats.
Us heu posat la faixa per aquest Sant Jordi.
Sí, exactament.
El Constantini sempre ha tingut una vessant important, un vessant important d'autors locals entre les vostres col·leccions.
Sí, la veritat és que tenim col·leccions molt, molt nombroses, potser les més conegudes són, per un costat, la de Guies, Azimut, que ja tenim més de 200 títols, però el vam començar amb un llibre per excursions a prop de Valls, per un ballenc ja traspassat, que era el Josep Pinça. Aquest llibre que vam començar per aquí, que es deia De la muntanya al mar, ja fa 20 anys bons, i s'ha convertit, doncs ja dic, en una col·lecció de més de 200 títols de tot Catalunya, eh? I en diverses modalitats. També vam començar una col·lecció de cuina amb la cuina del Calçot, que ja amb el seu primer moment va ser un èxit, però això ha donat peu a vestir una col·lecció de cuina molt nombrosa i molt, molt extensa. No? Som un referent també en el món de la cuina a Catalunya, amb llibres en català. No?
I l'autor local té sortida un cop està a la llibreria? La gent el compra? La gent té interès per llegir autors del territori?
Sí, a veure... Per una banda hi ha les temàtiques locals i per l'altra hi ha els autors locals, però a veure, tothom és d'un lloc o altre. O sigui, una miqueta el nostre objectiu també és que la persona que fa una novel·la i és de Valls o és d'Alcover o és de proximitat, això no va destinat només a amics, parents i coneguts, va destinat a tot el país i mirar de donar-hi la seva difusió. És difícil, perquè en el món de la literatura doncs es tendeix a... Tendim a comprar aquelles obres del qual en coneixem l'autor o autora, no? Així com amb una guia, doncs a vegades és el tema més el que interessa. Dius, ah, mira, aquestes són excursions, i amb l'autor pots ni tan sols fixar-t'hi, no? Tot el que és creació literària... És normal que així sigui, també, no? Però a vegades, si no apareixen els mitjans, els autors, això costa una miqueta més.
I el que havia de fer per aparèixer als mitjans és, bàsicament, doncs, que l'editorial en qüestió hagi pagat una campanya publicitària prou gran. Com es competeix contra monstres gegants com podrien ser Penguin o aquestes macroeditorials internacionals? Com competeix un Cossetània?
A veure... Moltes d'aquestes, aquests gegants, a vegades el que compren és el que triomfa en un altre país i compren els drets d'aquella obra per unes quantitats que no són el nostre abast, Per tant, juguem una lliga diferent. Però estem convençuts que moltes obres de les que publiquem són molt bones, realment, no?
No, i tant. No he dit en cap moment que no fos així, eh?
No, ni jo ho he entès, no? Però a vegades també... La grandesa dels llibres és la seva diversitat, i hi ha coses que tenen una proximitat, que no vol dir que sigui el veí del costat, però que hi ha un llenguatge, uns referents i unes coses que no trobarem en una traducció internacional, amb la qual hi podem trobar moltes altres coses, no vull desmereixer res, no?
Què farà Cossetània per aquest Sant Jordi? Estareu fent presentacions de llibres? Teniu alguna activitat?
Sí, de fet les presentacions es fan abans. Les estem fent, diguéssim, eh? Uh-huh. Demà soc a Sant Carles de la Ràpita i la setmana passada vaig ser a Lleida dos dies i l'altre soci va ser a Barcelona uns quants dies també i a Terrassa. Hem fet presentacions en un munt de llocs. Aquests dies és una parada les presentacions. El dia de Sant Jordi és el dia de vendre, però també es té relació amb els autors que firmen, vull dir, és un dia també mogut, però és un dia. Però és clar, el Sant Jordi nosaltres ja el venim treballant des del mes de gener, realment.
Doncs Josep Maria Oliver, compte director editorial a Cossetània Edicions, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos deixat veure una mica més aquest funcionament intern de les editorials i molt feliç Sant Jordi.
Moltes gràcies, bon Sant Jordi també.
Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Deixem de costat Sant Jordi un moment perquè abans, aquest dissabte 21, arriba l'activitat Els Joves Fem Coses, una activitat organitzada per la Coordinadora de Joves que agrupa les diferents entitats que treballen amb joves d'aquí a Valls i que es celebrarà a la plaça del Pati al llarg del dia. Benvinguts a tots els membres de les entitats. Parlem amb Tanit Trilla, membre de la coral Cor Coré, amb Núria Baciana, del Cau, amb Josep Maria Sánchez, dels Esquirols. De Vic Fam ens acompanyen Josep Manel Raigal, Marc Poyuelo i Edgar Martínez i Llorenç Casanova, tècnic de Valls Jove. Benvinguts a tots. Llorenç, si ens pots fer 5 cèntims, de què es tracta aquesta activitat que heu coordinat des de Valls Jove?
Bueno, diguem que és organitzat conjuntament entre Valls Jove i la Coordinadora de Joves de Valls, que és el que explicaves ara, que agrupa diferents entitats juvenils de la ciutat. D'àmbits diversos, hi ha des de l'àmbit més artístic o esportiu, com pot ser Vic Fam, també hi ha l'àmbit més cultural o musical, com és el Cor Coré, i també hi ha el sector del lleure, que està representat en aquest cas pel Cau i per l'Esplai dels Esquirols. Llavors, una mica la idea, a través d'aquestes reunions que anem fent des del 2015 a través de la Coordinadora de Joves, hi ha, diguem, un de les entitats participants és més l'instigadora de fer aquesta proposta, llavors les diferents entitats van acollir, diguem, amb els braços oberts la proposta i s'ha anat desenvolupant amb el temps, que és fer una mostra de les entitats per explicar al públic en general, però sobretot al població jove de Valls, en quins àmbits treballen, o sigui, qui són, donar-se a conèixer, quins àmbits treballen, i evidentment totes les persones que vulguin sumar-s'hi a les activitats que ells generen, doncs benvingut serà.
I en què consisteix exactament aquesta trobada? Si faran activitats, si faran xerrades, hi haurà paradetes de cada una de les entitats?
La nostra entitat, no només cada entitat farà la seva activitat, la que hagi triat, sinó que també doncs, donarem diversos regalets, diguéssim, farem així, bueno, com si fos una tòmbola, però gratuïta. Després donarem berenar, donarem coca amb xocolata, i bueno, pot venir qui vulgui, principalment joves, entre 12 i 16, més o menys.
I de quin tipus d'activitats estem parlant?
Sobretot estem parlant d'activitats més relacionades amb valors, no? O sigui, vam decidir que ho agruparíem tot relacionades, o sigui, totes les activitats de totes les entitats serien relacionades amb els valors perquè creiem que és una cosa bastant important i bé, doncs cada entitat ha desenvolupat una certa activitat i esperem que molts joves de Valls hi vinguin i s'hi passin per totes.
Per exemple, els Esquirols, quina activitat teniu preparada?
Bé, nosaltres des del nostre esplai hem fet una activitat relacionada amb el valor de l'empatia. És un valor que recentment a la societat actual creiem que falta o que no és lo suficientment, que no hi està el suficient, i llavors amb l'activitat que hem preparat intentem que els joves que s'hi passin pues, la tinguin més en compte. Bueno, puc explicar?
Endavant.
Bueno, breument, ràpidament, l'activitat és unes qüestions que ens farem els uns als altres i intentarem respondre-les agafant la personalitat de l'altra persona, llavors, bueno, sobretot això.
Fem una petita ronda i expliquem quines activitats heu preparat, com a mínim les entitats que tenim aquí representades.
Faig una prèvia, que m'he oblidat de dir-ho. Una de les entitats que també participarà de la mostra, avui no ha pogut venir la persona que havia de venir perquè s'ha posat malalta, però és l'associació Trèvol, que també participarà d'aquesta mostra. I bueno, és un col·lectiu que s'ha dedicat a treballar el tema de la inclusió, que és el valor també que treballarà en aquesta mostra, la inclusió de persones amb diversitat intel·lectual. Llavors, excuso una mica la seva assistència, però també remarcar que encara que avui no estigui aquí, també participarà de la mostra.
Queden totalment excusats, perquè a més l'associació Trèvol, un cop al mes, ens visita aquí a Radio Ciutat de Valls, ens explica les seves activitats, fa entrevistes, així que els hi haurem de demanar la propera vegada que vinguin aquí a l'estudi que ens posin una mica en situació de com ha anat aquesta trobada. Comentàvem d'explicar les diferents activitats que heu preparat els que esteu aquí presents.
Per part de Big Fam, pues, preparem una activitat que el valor que hem escollit és la creativitat. Bueno, bàsicament farem com una petita estructura amb caixes de cartró en la qual estarà oberta a tots els joves que vinguin. Estaran disponibles un pots de pintura per iniciar-se el grafiti, o qui sàpigui pintar, pues, que lliurement escriguin, dibuixin i facin el que volen, bàsicament, i això, bàsicament, aquesta és la nostra activitat, és a part de Big Fam.
Nosaltres, per part de Corcoré, hem volgut treballar en equip, ja que dintre la coral també ho fem cantant per veus, i llavors hem volgut fer una activitat relacionada amb la música i hem decidit fer danses a l'estil folk, així que us convidem a ballar al pati.
I, bueno, finalment, al Cau de Valls realitzarem una activitat que fomenta sobretot la igualtat de gènere, i serà una petita estructura que, per travessar-la, el que han de fer és parlar sobre situacions que es troben a la vida quotidiana. Per exemple, diverses diferències entre homes i dones, doncs, com poden ser durant les festes, en la roba, en el sou de les feines, etc.
Hem estat parlant d'elements com molt diferents que inclourà aquesta festa, activitats, berenar, una tòmbola. L'objectiu final, quin és? És captar els joves perquè s'apuntin a les entitats? És treballar valors? Quin és l'eix principal d'aquesta trobada?
Bé, és tot un conjunt de tot. La primera idea va ser per donar-nos a conèixer i conèixer-nos entre nosaltres mateixos, les diverses associacions que formem part de la coordinadora, que la gent ens conegui, alguns per fer membres, altres simplement per donar a conèixer el que fan, el que fem, tot en general. I bé, bàsicament és això, aquesta va ser la primera. Després vam sortir la idea de fer premis, de fer una miqueta d'activitats perquè la gent també tingui una mica ganes de venir i de passar-s'ho bé.
És la primera activitat, entenc, que feu de cara al públic, de forma conjunta, com a coordinadora?
Si no recordo malament, el 2015 es va fer una roda de premsa presentant la coordinadora, així més en societat, i com a acció o activitat conjunta, sí, aquesta seria la primera. Aprofito també per afegir una altra entitat que no ha pogut venir, que també s'excusa perquè la persona que havia venir està treballant, que és l'Estil Monkeys Bars, que també participarà a la mostra d'entitats juvenils, que és el col·lectiu que es dedica sobretot a l'Street Workout, que és diguem que és la pràctica al voltant del parc de barres, que ara s'ha obert recentment a Valls, i a més un tipus de moviment socioesportiu, i també estarà present a la mostra. Llavors també és el que dèiem, no?, la riquesa de les associacions juvenils que existeixen a Valls, que no només se centren en un àmbit concret, sinó que toquen diverses matèries.
M'agrada, Llorenç, perquè cada intervenció que fas ens afegeixes una entitat nova. No sé quantes en tens en total.
No n'hi ha més.
Com encaixen tantes entitats de caràcters tan diferents a l'hora de treballar juntes?
Clar, inicialment, com a tècnic, bueno, estàs a l'expectativa de veure com responen també les entitats, tenint en compte que són àmbits de treball molt diferents, però a la pràctica, que és en les reunions que anem fent de la coordinadora, la resposta és molt positiva. No, i no només és positiva, sinó que entre les entitats s'han generat sinergies de treball entre elles, no? Per exemple, amb el CAU i Big Fam van realitzar tallers de pràctiques esportives urbanes. I és un tipus de resultat que és, diguem, és, al final és el que esperes, no? No només que, o sigui, que es coneguin entre elles, però també que generin dinàmiques de treball conjuntes i que generin resultats d'aquest tipus, que és el més positiu que podem esperar, no?
En aquest sentit, el paper potser de l'Ajuntament és el de crear aquests vincles més que ser el que impulsa la feina o impulsa les activitats.
Sí, bueno, jo crec que la filosofia de la nostra tasca és sobretot un acompanyament. Més que dirigir, és acompanyar les entitats en el potencial que puguin tenir elles mateixes, no? Poso, ara torno a posar d'exemple BigFam. Ells tenen propostes d'activitats que fan un cop l'any, que és dins de la Setmana de les Cultures Urbanes, que organitzaran les dues primeres setmanes de maig. I nosaltres el que intentem sobretot és facilitar-los la feina perquè puguin tirar endavant les seves activitats. No, no tant dir-los què hem de fer, sinó acompanyar-los i facilitar-los sobretot el desenvolupament de les activitats que tenen previstes.
I aquesta activitat pretén ser una de les moltes activitats que s'acabaran realitzant? Quin és una mica el projecte de futur que teniu com a grup coordinat?
Jo crec, no treballem sobre una planificació anual, sinó que a mesura que van sorgint necessitats o preferències de les entitats que els van expressant a la coordinadora, anem treballant. Llavors, això té els seus avantatges i els seus inconvenients, però aquesta flexibilitat també et dona més marge de maniobra a l'hora d'adaptar-te a el que pugui anar sorgint. Llavors, no ens plantegem uns objectius, s'ha de fer això, això i això, sinó que anem treballant en funció de la realitat de les entitats. Nosaltres, per exemple, com a Vall Jove, també som conscients que les entitats ja tenen molta feina per tirar endavant les seves pròpies entitats, generar les activitats, i tampoc es tracta de sobrecarregar a les persones que ja formen part d'una entitat, no? Sobrecarregar-les amb una coordinadora que generi encara més activitats, no? Llavors, ens anem adaptant a les necessitats que ells expressen. L'any passat, per exemple, va sortir també el tema de fer formació, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, fer formació en matèria de gestió de les entitats. Llavors, nosaltres el que fem és facilitar un curs, no? Però no intentem, no treballem sobre un pla d'actuació, sinó sobretot això, intentar donar resposta a el que pugui sorgir.
En aquest sentit, per exemple, l'activitat que comentaves del CAU amb BigFam, que ha sigut una manera de començar a crear sinergies. L'objectiu de les entitats, quan us veu introduir a la coordinadora, era aquest, el de poder posar recursos en comú?
Sí, realment sí, perquè a tothom li interessa veure com treballen les altres entitats per així aprendre els uns dels altres. I de fet, relacionant-ho amb això, aquest any el CAU de Valls doncs, fa 60 anys i ja ens interessava bastant organitzar diversos actes i vam trobar que això era superbona idea, que ens serviria molt a tots i bé, de fet està anant tot perfecte.
Forma part dels actes de celebració del 60, doncs, aquesta trobada?
Sí, sí, sí.
BigFam també veu participar d'aquesta trobada. Quina és una mica la vostra actitud davant de la coordinadora, davant d'aquestes sinergies que es poden arribar a crear?
Des del principi, quan va sortir ja el tema de la idea de crear una coordinadora, quan encara no estava massa clar el que seria, la idea era aquesta, de que clar, som, a Valls, com hem dit, són moltes associacions que fem moltes activitats, però alhora són molt petits. I, clar, tenim buits moltes vegades en què volem fer moltes coses que potser no arribem o potser no sabem com. I el que ens va servir ja des d'un principi va ser això, doncs, col·laborar entre nosaltres, fer coses conjuntes, i des d'un principi va ser així i ens ha servit bastant perquè, com hem dit, vam fer la col·laboració amb el CAU, hem fet amb el Trèvol també diverses activitats nosaltres com a BigFam, i aquesta és la primera activitat conjunta com a tots alhora, diguéssim. I, bueno, a veure com va, però segurament la cosa és anar continuant amb aquest ritme.
Es fa una mica difícil veure com poden arribar a encaixar entitats que treballen aspectes tan diferents. Si, per exemple, uns esquirols, una coral, haguessin de plantejar-se algun tipus d'activitat conjunta, quin tipus d'activitats se us acudirien?
Sí, segurament se'ns acudiria alguna cosa, sí. No és per fardar, ni molt menys, però nosaltres que formem part de, que sigui la coral, que sigui una esplaia, el CAU, qui sigui, gent que estigui dins d'entitats, normalment aquest sentit de planificació d'activitats el té molt, molt per la mà, no? O sigui, de sobte se'ns venen unes idees, les plantegem i les traiem endavant. Llavors segurament trobarem alguna cosa. ara deixem una coral i un esplai, no sé, però danses a l'esplai te'n dic jo que en fem moltíssimes, o sigui que segur que en trobarem alguna cosa.
I, per exemple, la coral, tindríeu interès en alguna d'aquestes col·laboracions? Se us acudeix alguna manera, per exemple, de participar?
I tant, nosaltres estem oberts a col·laborar amb qualsevol tipus d'entitats i segur que se'ns acudiria a algú per una activitat o alguna dansa o algun conjunt per fer amb altres entitats.
No us passa també que els joves que participen d'una entitat acostumen a estar vinculats potser a una altra entitat que també es troba en la coordinadora, que potser el col·lectiu de joves que fan coses, que molt bé diu el títol, potser és reduït en el fons i no hi ha tants joves que facin coses. Ara aquí vaig a fer una mica de mal, em sap greu, perquè segur que sí, però...
No, precisament, o sigui... Home, la història del títol té el seu context, o sigui, el títol és una mica així com a una mica burla, no? Podem dir, els joves fan coses, bueno. Realment sí, tens raó, o sigui, potser els joves que formen part d'una entitat és un grup reduït, però amb aquests tipus d'activitats des de la coordinadora i des de tot, bueno, parlant des de la meva entitat, des de la meva entitat, jo crec que intentem impulsar altres joves que formin part d'aquestes, o sigui que sigui un moviment més gran, cada cop més gran, i que cada cop més joves de Valls, ja sigui a Valls o què sé, els pobles del voltant i que sigui, tots estan convidats a formar part d'això, o sigui que no és una cosa reduïda.
Sí, abans comentaves també quins objectius tenia la mostra. Doncs un dels objectius també és trencar els estereotips que moltes vegades existeixen al voltant dels joves, no? Que els joves no fan res, que passen de tot, i llavors una mica amb la mostra, amb el nom dels joves fem coses, o que es vol posar de manifest, és que les persones joves també són actives, també tenen valors i també es mouen dins el teixit associatiu de la ciutat.
Heu detectat algun col·lectiu de joves al que no s'estigui arribant o al que li falti una empenteta per acabar d'involucrar-se en la vida activa de la ciutat?
Segurament, perquè no abarques mai l'associacionisme, diguem que estadísticament abarca el 10% de la població. Això en tots, més o menys, en tots els àmbits, també en el món adult. El que sí que intentem és a través de les diferents entitats o col·lectius, o sigui, una, amb aquesta mostra es pretén arribar a més públic jove, sobretot, i ressaltar la importància d'associar-se i fer coses no només per l'entitat, sinó també per la ciutat, i començar a treballar amb col·lectius que segurament és més difícil arribar-hi, no? I, per exemple, a través del col·lectiu que t'estava explicant abans, a l'Steel Monkeys Bars, que és de l'Street Workout, segurament ens permet arribar a un col·lectiu de població que d'altra manera difícilment hi arribaríem.
Com és que no participen de la coordinadora? Clubs esportius, colles castelleres, aquest tipus d'entitats?
Bé, més o menys quan vam tenir la idea principal, primer es va debatir en general qui volíem que entrés, també es va valorar més temes polítics, més o menys tot. I bé, ho han deixat tot bastant obert, per exemple, per política van dir que potser no tant, però que esportiu i això més o menys sí, i van proposar també, vull dir, va ser una miqueta entre... bastant lliure, per dir una manera. Vull dir, nosaltres vam debatir, es va acordar... Crec recordar colles castelleres, crec que van dir que no. O van ser elles que van dir que no, em sembla que van ser les colles, no poder. Perquè no eren tant espais juvenils, sinó que era més... Clar, també hi havia el tema aquest de que moltes associacions o el que podria ser, si no són tan juvenils, o potser tenen una part, però només és aquesta part. I llavors van dir, bueno, algun se'ls va proposar directament, en plan, és això, si teniu una part més juvenil o així, voleu formar part, podeu, i els altres que directament no tenien o no estava tan formada com a tal, pues no van entrar.
Hi ha alguna entitat que sapigueu que tindrà ganes de participar, potser més endavant amb la vostra coordinadora, que potser a través d'aquest mateix dissabte, no?, i aquesta activitat pugui...
Bueno, la UAF també participa de la coordinadora de joves, tot i que la mostra no hi podrà ser perquè em sembla que té una altra sortida i fèiem compatible poder-hi participar, però jo crec que un dels objectius, els següents objectius ha de ser sobretot treballar amb els estudiants dels instituts o representants dels estudiants dels instituts, que representa un col·lectiu bastant gran també, perquè puguin, a vegades han assistit a la coordinadora, vull dir... se'ls ha convidat i en alguna ocasió han vingut, però sobretot intentar que tots els instituts de Valls estiguin representats a la coordinadora, a través d'aquests representants.
Doncs, coordinadora de joves i entitats diverses que hi participeu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Segur que la primera fira d'entitats, aquest dels Joves Fem Coses, és tot un èxit. Animem a tots els joves vallencs, ni que sigui treure-hi el cap, a veure si els agrada alguna cosa de les que veuen. Tenir Trilla, de la Coral Corcoré, Núria Baciana del Cau, Josep Maria Sánchez dels Esquirols, Llorenç Casanova, que és el tècnic de Valls Jove, i des de la Big Fam, Josep Manel Raigal, Marc Poyuelo i Edgar Martínez. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Molt bé, molt bé.
Nosaltres.
Ràdio Ciutat de Valls.
I això és tot per aquesta setmana. Continuem la setmana vinent amb molts més continguts sobre Valls. El programa el podeu escoltar de forma íntegra o per part a valls.radiociutat.cat. Moltes gràcies per escoltar-nos.